Benvingudes i benvinguts a aquesta exploració. Avui ens submergim en la història fascinant d'una ciutat mítica, París. Anem a veure com, del d'uns orígens potser humils, arriba a ser el que és avui.
Hola. Sí, és un repte, eh? Condensar el mil·lennis en una estona. Però ens podem centrar en, diguem-ne, moments clau, transformacions importants i potser algun detall curiós que ens ajudi a entendre-ho millor. Comencem pel principi, si et sembla.
Perfecte. Doncs vinga, anem a desembolicar aquesta història. Tenim proves de presència humana molt antiga, però ja l'assentament permanent cap al 4200 AC ens deixa coses tangibles, com les piragües de Bercy. Això ja indica una vida molt lligada al Sena, no?
Exacte. I més endavant, abans del 300 AC, és quan arriben els Parisi. Són la tribu gala que acabarà donant nom a la ciutat. El seu nom celta original podria ser Lutuxesi, que voldria dir habitatge entre aigües. Molt descriptiu. Els romans l'anomenaran Lutècia.
I arriba a Roma, el 52 abans de Crist. Sembla que amb força, oi? Després de la batalla de Lutècia. He llegit que els gals van cremar la ciutat abans de rendir-la.
Sí, un acte de resistència final. Però els romans, la reconstrueixen de seguida. Construeixen un fòrum, que era el centre de la vida pública. Tres termes. Banys públics. Les de Cluny encara es poden visitar en part. Un anfiteatre, les Arenes de Lutècia, i també un teatre. Era una ciutat romana de ple dret.
I hi ha una peça curiosa d'aquella època, oi? El Pilar dels Nautes.
Sí, exacte. És molt interessant perquè el van dedicar els navegants del Sena a Júpiter. Però hi apareixen divinitats gal·les i romanes barrejades. Mostra molt bé aquesta fusió de cultures i, un altre cop, la importància vital del riu per a la ciutat.
I ja comencen a aparèixer figures que seran importants per la identitat parisenca. Sant Denis, per exemple, el primer bisbe.
I Santa Genoveva, figures fonamentals. Sant Denis, martiritzat a Montmartre, d'aquí el nom. I Santa Genoveva, que la tradició diu que va salvar París d'Àtila i els Juns l'any 451, animant la gent a resistir. Una heroïna local.
I llavors, qual deixa de ser Lutècia?
Doncs cap al 300 després de Crist. El nom de Lutècia ja va caient en desús i la gent comença a referir-s'hi com la ciutat dels Parisi, i d'aquí, París. I el gran salt polític ve el 508, quan Clovis I, el rei dels francs, la converteix en la capital del seu regne. Això és decisiu.
Saltem segles endavant. Edat mitjana. Època complicada, oi? Penso als vikings.
Uf, sí. A partir del 845, París pateix diversos atacs vikings. Pugen pel Sena, saquegen, cremen. El pitjor va ser potser el gran setge del 885 al 886. Va durar 13 mesos. La ciutat va resistir, però, vaja, a quin preu?
Però no tot eren desgràcies. París també es converteix en un centre intel·lectual.
Exactament. Aquest és l'altre versant. Emergeix la Universitat de París, una de les més antigues i prestigioses d'Europa. Els privilegis es confirmen cap al 1200. I després, al 1257, Robert de Sorbonne funda el col·legi que donarà nom a la Sorbona. París esdevé un far del saber.
I la ciutat creix físicament, es protegeix. Les muralles. Primer la de Felip August.
Sí, acabada cap al 1220. Envoltava unes 273 hectàrees, incloent-hi les dues ribes. Més tard, al segle XIV, Carles V n'aixeca una de nova, més gran, que ja abraça unes 439 hectàrees. La ciutat s'expandeix.
Però aquest creixement té sotregades fortes. La Pesta Negra, per exemple.
Terrible. La Pesta Negra arriba al 1348 i causa una mortalitat brutal. Es calcula que potser va morir la meitat de la població. Imagina't l'impacte. I també hi ha tensions socials, com la revolta d'Etienne Marcel, el 1358, un intent de la burgesia de guanyar poder davant la monarquia.
Anem cap a l'Àlec moderna. Segles XVI, XVII, XVIII... Què destacaríem? Potser alguna construcció icònica?
Bé, podríem parlar del Pont Neu. Es comença el 1578... És important perquè és el primer punt de pedra de París sense cases a sobre. Això canvia la concepció de l'espai públic, obre vistes al riu. És un símbol de modernitat.
Però també és una època de violència religiosa i política, no? La nit de Sant Bartolomeu?
Sí, un episodi terrible, el 1572. La matança d'Hugonots. I més tard, el 1510, l'assassinat del rei Enric IV, en ple carrer de la Ferroneria. Són moments que marquen la ciutat profundament.
Tot i així, hi ha millores urbanes, com la il·luminació pública.
Exacte. En 1667, Nicolas de la Reigny, el primer tinent general de policia, fa instal·lar uns 6.500 fanals. Això transforma la nit parisenca. Més seguretat, més vida nocturna, és el naixement de la ciutat de la llum, en certa manera.
I neixen també llocs de trobada social importants, com els cafès.
Sí, el 1689 obre el Café Procop. Es considera el cafè més antic de París que encara existeix. Va ser un lloc clau per a intel·lectuals de la Il·lustració. I després, per revolucionaris, escriptors, Voltaire, Rousseau, Diderot hi anaven, Benjamin Franklin, diuen.
Això ens porta de ple a la Revolució Francesa. París és, clarament, l'escenari principal.
Totalment. La presa de la Bastilla, el 14 de juliol de 1779, un símbol absolut. L'execució de Lluís XIII a la plaça de la Revolució, avui plaça de la Concòrdia, el 1793. París viu la revolució al carrer. És l'epicentre del canvi radical.
I poc després, Napoleó. També deixa la seva empremta.
I tant. Es corona emperador a Notre-Dame el 1804. Impulsa grans obres per glorificar l'imperi, l'Arc de Triomf del Carrusel, la Columna Vendôme. Volia fer de París la nova Roma.
Però la transformació urbana més bèstia, la que configura el París que molta gent té al cap, arriba a Haussmann, oi? A mitjan segle XIX?
Sens dubte. El baró Haussmann, prefecte del Sena a partir de 1853 sota Napoleó III, enderroca carrers estrets i barris considerats insalubres per obrir grans bulevards, rectes, avenides, places enormes.
Una operació urbanística gegant. Amb quina finalitat?
Doncs, oficialment, millorar la circulació, la higiene, airejar la ciutat. Però també, no ho podem negar, per facilitar el control de la població i la repressió de possibles revoltes. Els bulevards permetien el moviment ràpid de tropes. A més, el 1860, París s'annexiona 11 comunes dels voltants.
I així neixen els arrondissaments actuals.
Exacte, els 20 arrondissaments que formen el París administratiu d'avui dia. És una reestructuració administrativa i física enorme. Llavors, la importància de tot això és
que es crea el París modern, l'escenari que coneixem per tantes imatges, pel·lícules.
Precisament. És el París de les exposicions universals. La Torre Eiffel, construïda per a la de 1889, que al principi molts detestaven i avui és el símbol per excel·lència. És on els germans Lumière fan la primera projecció pública de cine en 1895. I és l'època en què comença a arribar el metro, encara que la primera línia s'inauguri just al 1900. Tot forma part d'aquesta onada de modernitat.
Quin recorregut! De veritat, hem passat de Lutècia, dels Parisi, a la ciutat dels grans bulevards i la Torre Eiffel. Una ciutat que ha cremat, ha resistit, s'ha reinventat constantment.
Exactament. París és un llibre d'història a cel obert. Cada pedra, cada carrer, té capes i capes de passat. Des d'aquell habitatge entre les aigües fins a la metròpoli global actual. El més fascinant, potser, és veure com aquell llegat tan dens conviu amb el present, com continua viu.
Sí, realment em fa pensar.
I després d'aquest viatge ràpid pels segles, potser queda una pregunta en l'aire. Com canviar la nostra percepció de París quan caminem pels seus carrers, sent conscients de totes aquestes històries que hi ha sota els peus, darrere cada façana? Quina d'aquestes èpoques, quina d'aquestes cares de París ressona més amb la imatge que tenim avui de la ciutat de la llum?